nit, mitja nit. Pausa. De seguida tornem i parlem una mica de futbol i d'aquest Celta-Barça, que ja demà i acabem de sentir el que ha dit Xavi. Ara tornem.
RAC 1. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona. Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Si busques l'emoció a la carretera, et mou una energia diferent i només et conformes amb un cotxe alemany, vine al teu nou concessionari Opel a Dimo Auto, a Molins de Rei i a l'Hospitalet de Llobregat. Entra a la nova era d'Opel. T'esperem a Dimo Auto, Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat. www.dimoauto.com.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Minuts per sobre de la mitjanit, hem d'escoltar encara un parell de documents de Xavi, ja més centrats aquests en la prèvia esportiva del partit de demà, Marta, contra el Celta, que ha dit el tècnic del Barça.
Sí, ha parlat una mica de la pressió que té ara mateix l'equip, sobretot ell, tenint en compte les circumstàncies que travessa l'entrenador, la pressió, tenint en compte també la classificació a la Lliga i també la pressió futura a la Champions, amb el Nàpols traient el cap a l'horitzó més pròxim de l'equip. Diu Xavi que estan en el camí de la reacció.
Sí, claro, yo es que creo que esta pregunta me la habéis hecho varias veces, pero es así, sí, es así en cada momento de la... de la temporada. Tienen que ser 3 puntos. Ya hemos fallado suficiente. No podemos fallar más. Se trata de no fallar nosotros e intentar que tanto Girona como Real Madrid puedan fallar. Hay que seguir. Yo sigo siendo positivo, sigo estando motivado, sigo pensando en que podemos acabar de muy buena manera la temporada y en eso estoy, trabajando en esto.
I després també ha sortit l'ombra de la destitució, en el sentit que després de l'ensopegada contra el Granada es va tornar a posar el focus en la seva figura i una mica la sensació que cada vegada que hi hagi una ensopegada o cada vegada que hi hagin uns resultats que no acompanyin l'equip, tenint en compte el pes que té l'eliminatòria als vuitens de final de la Champions contra el Nàpols, si li fa patir que potser li tallin el cap abans d'hora, tenint en compte que el seu anunci és per marxar a partir del 30 de juny. L'ombra de la destitució, fins on afecta Xavi? Xavi diu que se sent positiu.
Mi percepció és positiva sempre. Si no, ya no estaría aquí. Mi percepción es que vamos a ir bien, que las cosas van a ir saliendo, que los futbolistas han dado ya, a pesar del empate del Granada el otro día, que fue una desgracia y un accidente, pienso. Creo que hemos hecho 2 muy buenos partidos, Osasuna, a la vez fuera, y ahora pues vienen partidos muy importantes que creo que se verá la reacción del equipo. La implicación y el compromiso de los futbolistas a mí me emociona. Entonces, hasta donde nos llegue a nivel futbolístico. Eso no significa que diciendo esto ahora vamos a ganar la Champions.
És el discurs que ha de fer Xavi, sí, ser positiu, sí, sí, sí. D'unió,
en un moment complicat.
Bé, costa per això ser convincent.
És el discurs que ha de fer. Sí, sí. No, però faig que...
Vol que te reï, Xerès?
No, perquè és el discurs que ha de fer, jo l'entenc.
Però és que fa... No us teniu la sensació que ja fa com moltes setmanes que escoltem això...
Tienen que acortar la també la roda de premsa.
Tinc la sensació que l'anunci de Xavi d'aquesta dimissió anticipada no ha tingut l'efecte que es buscava, perquè si no...
Ell ha dit que sí, premsa... avui. Ell ha dit que això... se'l valora més. Ara... Sí. Bé, tampoc crec que sigui l'efecte que buscava. Ell buscava una reacció de l'equip, no que se'l valorés més.
Però a rodes de premsa s'han acabat creant, per mi, Ferran, en un futur. Tot va dir
no, i també com el em sortirà l'expressió, el conte, no, el conte de la marmota, no? Com
el dia de la marmota.
Sí, el dia de la marmota, la pel·li del Bill Murray.
Però perquè el dia de la marmota és parlar sobre la temporada vinent, perquè la temporada actual, del dia del Granada, del que vas fer malament, de què faràs a Vigo, de si et servirà Vigo per el dia de la Nàpols.
La sensació és que ja hem baixat la persiana una mica.
No, i sensació de que ja hem fet tot el que podíem fer i de que ara és els jugadors que han de fer aquest pas endavant, perquè jo també estic d'acord que el de l'altre dia contra el Granada torna a ser un accident, però és que hi ha molts accidents.
No, un accident...
Sí, un accident, perquè si Lewandowski fa el 2-0, que li treu Hong la...
Bueno, Ferran, però...
A sota... No, si li treu el 2-0, s'acaba el partit. És que tornem amb el mateix, s'acaba el partit amb un 2-0 a primera part.
I si tu no aconsegueixes cap ocasió a Granada, que és el més normal, perquè el Granada, si tu veus els seus partits, no havia tingut mitja ocasió cada partit. Perquè parlaves amb gent del Granada i et deia, si és que no fotem un gol, ha marxat Brian Zaragoza. Se'ns han anat també, hi havia un nano que jugava d'extrem que l'ha recuperat al Manchester United. No fotien ni un gol, i en van fotre tres. Dir, clar, és que no pot ser un accident.
I que t'hagin fotut 15 gols en 5 partits, els últims 5 partits a casa, és que des del Girona, que te'n fa 4, són 15 gols en 5 partits a casa.
Bueno, però que estamos...
14, perdona.
El primer... Una de las primeras declaraciones que hizo Xavi, o creo que la primera, cuando renunció, era para destensar, ¿no? Cuando dijo que iba el día del Villarreal, dijo, lo hago esto para destensar
la situación. Me estaba refiriendo yo, claro.
Entonces, no era un problema de tensión o no tensión de los jugadores. Los jugadores muestran fallas tácticas.
Mira, el otro día, más yo que digo al Juan, al gol de... Que después, Xavi en roda premsa, al gol que Cubarsí... la toca i és una falta de comunicació amb Koundé, no? Oi que la toca a Cubarsí?
Sí, que és Koundé. Avisat més fort, perquè però si ho va fer no el va sentir.
Sí, és una falta, és un problema en l'hora de materialitzar l'acció, de com ho fan Cubarsí i Koundé, un el podria haver avisat i l'altre. Però si haguessin estat més ben posicionats, perquè Koundé per mi està massa enfonsat, Cubarsí està massa obert, és a dir, no s'hauria produït tot aquest problema ja. O sigui, parteix d'un mal posicionament de tots dos, en el que després a sobre s'executa malament. Però vull dir, hi ha un problema tàctic en aquella acció.
I és una acció que ve precedida d'una pressió alta que ja és inexistent. És a dir, si hi ha un equip té paciència i 5 segons per pensar... li treu la pilota al Barça. O sigui, li treu la pilota, és capaç de sortir de superar la pressió alta del Barça.
I
Gundogan amb els braços oberts i no sé, d'acord que no tens jugadors potser tan per guanyar duels com Gavi, un Bora Busquets potser també en el seu dia, però
la pressió, la pressió no té res a veure amb el físic ni amb la intensitat. O sigui,
sí, però
diem, és que els jugadors no hi van. No, és que la pressió té molt més a veure amb la intel·ligència, en una organització tàctica, en una coordinació, que no en tenir molt físic. Vull dir, Gavi roba moltes pilotes perquè tàcticament és molt intel·ligent. Després sí, després en el duel és molt bo, però té molt més a veure en ser intel·ligent i en estar ben ordenat i tàcticament bé, que no
però dit, mira, amb això li donaré la raó a Xavi. La temporada passada la pressió alta es va fer bé, aquesta temporada no es fa bé. Què és, pels jugadors? És que Xavi ja no sap transmetre-li al jugador el que vol? Clar, no, vull dir, ha demostrat aquest equip amb Xavi que sap fer la pressió.
Los perfiles de jugadores son diferentes, però... y quizás el entrenador no pudo a los nuevos jugadores transmitir lo que quería, o los jugadores no lo entendieron.
Jo crec que de les tres parts de defensives, la pressió alta ha sigut sempre la millor, fins i tot aquesta temporada. post-Supercopa ja no fas ni bé, entre cometes, la pressió alta, i el que pitjor fas aquest any, que l'any passat ho feies bé, era quan et replegaves i defensaves a la teva àrea. Vull dir, allò l'any passat sí que ho feies bé, perquè la pressió alta la pots dominar més, la pots dominar menys, però després tens un problema que quan et superen se't fa etern, també, sí. Això.
10 minuts per sobre de la mitjanit. Porteu l'11 al cap? El vostre 11 de demà, més o menys?
Sí, més o menys.
A veure, Marta, 11 del departament d'alineacions per aquest partit contra el Celta. Ha dit Xavi en la roda de premsa que de rotacions ni parlar-ne, que en principi no. Que hi ha temps i que és un partit molt important.
I venint d'aquesta setmana neta... Sí. Jo crec que concessions zero. Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Íñigo i Cancelo a la defensa. Al mig del camp, a la base del quadrat, Christensen i De Jong. Més avançats, Gundogan i Pedri. I al davant, Lamine Yamal i Lewandowski.
Jo l'he compro tot.
Creu que és l'11 de Nàpols?
També.
Sí.
Juan?
Tengo dudas con Christensen.
Christensen de mig centre, tens dubte en aquesta posició?
Sí, no sé, és que l'últim partit de Christensen...
Però la idea de Xavi és aquesta, eh?
Sí, sí, tengo mis dudas.
És ja morir amb aquesta idea.
No, sí, parella de centrals, Araujo, has dit Íñigo.
El que passa, jo aquest 11...
Però Íñigo està per jugar dos partits titulars consecutius.
Sí, per això
jo tinc
algun... Setmana neta pel mig.
Sí, però jo tinc algun dubte de cara...
A la
recuperació, sí. De cara al partit de Nàpols. Jo aquest 11 que has dit tu segurament és el que veig més com ara l'11 de Gala, entre cometes, per anar
Galita.
A Nàpols,
sí, sí.
I clar, no sé si reservaria algo per evitar...
Jo confesso que he tingut també aquest dubte. O sigui, jo crec que aquí hi ha una la peça que balla seria aquí, potser...
Els centrals, no?
Sí.
I potser perquè Araujo, que va descansar la setmana passada i tothom et diu que sí, està per Vigo, Araujo serà titular perquè ja porta, si no, 15 dies sense jugar, i potser Cubarsí per Íñigo i que...
O que descansi Koundé i et juga Araujo a la dreta per Vigo, dic, amb vistes a Nàpols, i que juguin Cubarsí i Íñigo, i aleshores per Nàpols sí que faries Koundé, Araujo... Íñigo, és que jo tinc dubtes de és a dir, i potser Xavi té el dubte, de si per Nàpols vull el millor central, que jo et diria que a dia d'avui, o el que està en més bon moment, que per mi és Cubarsí, o també no el cremo, l'exposo, que hem parlat moltes vegades de cuidar els joves, i doncs apostar per Íñigo i Araujo de centrals.
Tens dubtes encara de què farà,
Jo tinc dubtes de què farà. Sí, i per això de cara a demà no sé si pot ser una pista o no, si aposta per Íñigo, si Íñigo pot jugar dos partits seguits o no. Bé, al final és per pensar en aquesta peça, perquè crec que les altres 10 no hi ha dubte.
Sí, tants caps, tant barrets. Vols afegir alguna cosa més?
Sí, el tema Lamin, que porta molts partits seguits jugant.
Quizás és el moment que descansi, no?
Sí, potser és el moment que descansi.
I que jugui Rafinha?
Ara que tens Rafinha, que ja va jugar l'altre dia, que pugui començar Rafinha i Lamin pugui sortir la segona part, o fins i tot, si va pures, amb Víctor Roque, que no va jugar... No sé si tampoc està per ser titular, Víctor Roque, ja, però ja porta...
Però a la banda, així d'entrada, amb algú... Amb l'un...
Bueno,
és que si no tens extrem,
que puguis fer algun canvi, sí. O que...
Félix, quan vuelve? ¿Se sabe ya? Más o menos.
No, no se sabe, Nápoles, lo que sabemos es que no, sí,
que no arriba,
es que no,
no
arriba la
Nápoles. Ni Joao a Nápoles no
arriba. Sí, no, és que era aparatosa la lesió, sí. amb la protecció que portava el turmell, en el cas de Joao Félix.
No sé, jo ho deia perquè el tema de Víctor Roque però seria un canvi massa, una sacsejada massa important, per el que deia el Juan, de que si Christensen no et va sortir bé, intentar provar alguna cosa de jugar amb quatre migcampistes, però seria un canvi massa bèstia.
A ver, me parece que funcionó bien, relativamente bien un partido, pero el segundo partido fue bastante dramático.
Entonces, bueno, sí, també és un futbolista que s'està adaptant a aquesta posició.
Christensen, sí. Sí. No, si és la teva aposta,
necessita rodatge,
entenc que te l'has de creure, ja, perquè jo crec que ja és l'últim recurs que té Xavi, després de veure, no?, que amb Frenkie de mig centre baixant també a Gundogan que ajudés a la base, això, la llunya de l'àrea. Ell prefereix ara mateix mantenir, no?, a Gundogan i a Pedri a prop, i intentar veure si resol alguna cosa en defensa, que de moment, com va passar en l'últim partit, doncs no ho va aconseguir.
Jo, si el d'abans no el convencia, Christensen doncs té un partit més perquè jugui a Nàpols. Jo crec que Christensen estarà a Nàpols de mig centre, sí.
Un quart d'una. Gràcies, Marta, eh? Et deixem anar a descansar. T'escoltem demà.
Bona nit a tots.
Bona nit,
Marta.
Ara de seguida una pausa. Abans, mira, ja em sembla que la tinc per aquí també. A Vigo, també la Laia Coll. Hola, Laia. Bona nit.
Bona nit.
Li ha deixat l'onze a la Marta, eh?
Li ha deixat l'onze. El que no sé si ha deixat és alguna zamborinya a la taula, eh?
L'han consensuat entre zamborinyes, doncs.
Bé, aquesta hora jo crec que zamborinyes hi ha poques.
Està tot el peix venut, Laia, o no?
Sintònic,
aquesta hora. Exactament, tot el peix venut, aquesta hora ja, què voleu que quedi?
No, però potser algun licor d'herbes o algun licor de cafè.
No, home, no.
Et deixem fer el rotet amb aquesta pausa. La digestió. I quan tornem ens expliques l'última hora del Celta. I de seguida Nolito, també, aquí al Tu diràs. Ara tornem.
Tu diràs, amb Gerard Baller.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
Jornades gastronòmiques de la Galera de les Terres de l'Ebre. Del 9 de febrer al 10 de març, restaurants de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, la Ràpita i el Canà us ofereixen menús on el deliciós crustaci és el protagonista. I tot maridat amb vins denominació d'origen Terra Alta. Vine i tasta'ls. Escapades a terresdelebre.travel/jornadesgalera. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom. Descobreix la tecnologia alemanya del futur amb els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 29 de febrer, condicions excepcionals en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Vine al teu concessionari o entra ja a Opel.es.
Pares, quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes van l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
La felicitat és el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Només aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata a la gamma Fiat des de 9.350 euros. Finançat amb Stellantis Financial Services fins al 29 de febrer. Consulta'm les condicions a Fiat.es.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.
Tres minuts per sobre d'un quart d'una amb la Laia Coll des de Vigo i també amb el Juan Irigoyen, el Ferran Martínez i el Marc Marvà aquí a l'estudi de RAC1. Laia, que sàpigues que estan al·lucinant amb les fotografies que hi ha ara mateix que corren per les xarxes socials
Vigo
el Ferran i el Marc, eh?
Vigo 3, Vigo 4.
Per acabar, eh? Flamet.
Un flamet. No, un flamet! Un flamet i no és un tallat el que hi ha al costat, eh?
No?
No, ho ha posat al seu Instagram, és públic.
Qui, Marta o
Laia? Algun comentari, Laia, vols passar pàgina?
No faig declaracions.
No, ho has posat al teu Instagram, que és públic.
Soc aquí per parlar-vos del Celta.
Sí. Està en una situació delicada, el Celta, eh, Laia?
Doncs sí, molt delicada, sí. Perquè són quarts per la cua, només tenen 3 punts de marge sobre el descens, que ara mateix marca el Cádiz, que precisament és el proper rival dels gallecs. La propera setmana, el balanç del Celta és d'una victòria i 4 derrotes en els últims 5 partits. De fet, a la Lliga només han guanyat 4 partits en tota la temporada. De cara a demà, Benítez recupera a Williot, però Manquillo és baixa d'última hora per una sobrecàrrega a l'isquiotibial. No s'ha recuperat recuperat a temps Carlos Dotor ni, evidentment, Aidó, lesionat de llarga durada. I tampoc podrà jugar demà Bamba. Se l'esperava avui ja a l'entrenament aquí a Vigo, però encara no ha arribat després de ser campió de la Copa d'Àfrica amb Costa de Marfil. Li van donar uns dies de marge perquè ho pogués celebrar. Avui havia de ser l'entrenament, però avui de moment no ha arribat. Per tant, demà baixa pel partit contra el Barça. Esperem que li estigui aprofitant aquesta
no s'ha presentat,
ser campió d'Àfrica.
Ho trobo espectacular.
Déu-n'hi-do. Osimhen, crec que ahir va arribar a Nàpols i avui ha fet el primer entrenament, que ha dit Mazzarri que no jugarà, que el reserven ja per dimecres contra
Osimhen era clau en la victòria.
Sí, o sigui, ja.
Però Bamba crec que és igual. Però 11 minuts a semifinals.
Guanyar, no, sempre, no cada any guanyes una Copa d'Àfrica com a anfitrió. I més, acabant tercer a la fase de grup, saps? Vull dir que s'ha d'aprofitar la celebració. Bamba, recordo, titular a Montjuïc i un dels maldecaps juntament amb Larsen i Iago Aspas aquell dia a la punta d'atac. Alguna cosa destacada del que ha dit avui Rafa Benítez de la roda de premsa?
Ha deixat oberta la porta, ha sortit tant amb línia de 5 com va fer a Montjuïc com amb línia de 4 com ha fet el Celta en els últims partits. De fet, ha volgut restar transcendència a les posicions i als sistemes. Diu que l'important és la idea i que els seus jugadors sàpiguen executar-la. Sobre el Barça, creu que els de Xavi continuen tenint molt perill tot i les incerteses dels últims partits.
Vamos a jugar contra el Barcelona, que es un gran equipo, con grandes futbolistas, con un buen entrenador, y lógicamente va a ser difícil. ¿Qué es una oportunidad para nosotros? Sí, porque jugamos en casa, sabemos que la gente va a estar apoyando y tenemos muchas ganas de hacerlo bien y de conseguir los tres puntos.
Benítez ha volgut recordar que els blaugrana encara no han perdut cap partit fora de casa a la Lliga i ha fet una reflexió. Ell, extècnic de Madrid, de Liverpool, ha parlat de l'exigència en un club gran.
Cuando tú eres primero, cumples tu objetivo en un equipo grande de ese nivel. Cuando eres segundo, yo siempre decía, nosotros en el Madrid nos enseñaban que ser segundo significa nada. Entonces las exigencias dependen mucho de las herramientas que te dan para conseguir tus objetivos.
Això és el que diu Benítez sobre el Barça. Deu ser Balaídos el pitjor camp en els últims anys pel Barça. Pitjor que... no sé, Sant Mamés també, que deu ser un camp complicat. Pitjor que el Bernabéu segur, que el Barça en els últims anys ha tret algun bon resultat. Clar, les estadístiques, Laia, un les mira i diu, ostres, a més el Celta no és que tampoc en els últims anys hagi estat bé, si ha estat sempre lluitant pel descens.
Correcte, és el pitjor camp sens dubte pel Barça. Mira, primer de tot, el precedent de la primera volta, els gallecs es van avançar 0-2 a Montjuïc i el Barça va necessitar una remuntada express amb 9 minuts per guanyar. Van ser dos gols de Lewandowski i també un gol de Cancelo. I si anem a Balaídos, concretament el que tu ara deia, Gerard, el Barça només ha guanyat, atenció, un dels últims 9 partits que hi ha jugat. 4 derrotes, 4 empats i una sola victòria, que va ser la temporada 2021. A més, el Celta és l'equip de la Lliga que més gols ha marcat a Ter Stegen, 25 en 14 partits, però és que si ens fixem a Balaídos, l'estadística encara és pitjor perquè l'Alemanya ha encaixat 16 gols en 6 partits que hi ha disputat. A més, Iago Aspas és el jugador que més gols li ha marcat a Ter Stegen, són 9 gols. De totes maneres, Aspas, el davanter gallec, és dubte en l'11 titular de demà. Ha sigut suplent les dues últimes jornades i al camp d'Osasuna, en què el Celta precisament va guanyar 0-3, podríem dir un miratge, perquè només ha guanyat 4 partits en tota la temporada i Aspas es va quedar inèdit a la banqueta per decisió tècnica, un fet que no passava des del 2021. És a dir, que el Celta no està per tirar coets, però atenció al Barça, perquè les últimes estadístiques, les estadístiques dels últims anys, són perquè sortien concentrats i amb tots els sentits posats al terreny de joc.
Sí, i important, perquè el Girona va jugar a Balaïdos en un camp de patates, la gespa estava fatal, demà s'estrena la gespa de Balaïdos.
Sí, de fet, deu haver sigut una de les gespes que ha durat menys, només 22 dies. Va servir pel dia del Girona i també pel partit del filial del Celta contra el Deportivo. Per tant, la gespa només ha durat 22 dies. Per tant, imagineu-vos com estava perquè el Celta hagi pres la decisió de canviar aquesta gespa. És el tercer canvi de la temporada. Porten ja 4 gespes diferents des del mes de setembre. Està sent un autèntic calvari el de la gespa del terreny de joc per l'equip d'aquí a Galícia. Avui el Celta s'hi ha entrenat, el que volien era provar com estava aquesta nova superfície, com estava la gespa. Benítez ha dit que està en bon estat, per tant, Xavi demà a priori no pot tenir queixes del terreny de joc.
Molt bé, qui xiula demà?
Doncs demà xiula Pulido Santana, que va ser l'àrbitre que va xiular el Barça en el partit dels setzens de final de la Copa contra el Barbastre, i al Bar hi haurà Pizarro Gómez.
A la Lliga crec que amb Pulido Santana Barça no ha guanyat mai.
No hi ha guanyat mai, però són, diria, dos precedents.
Dos.
Són tres partits dels que ha xiulat en total, un és el del Barbastre amb victòria, i hi havia, crec, dos precedents més a la Lliga, una derrota i un empat.
Les estadístiques estan per trencar-les. Seria el resum del que ens ha explicat la Laia en clau blaugrana i en clau positiva, com vol Xavi que s'afronti aquest partit. Gràcies, Laia, bona nit.
Bona nit.
Cinc minuts i dos quarts d'una. Mira, va decidir retirar-se del futbol professional a finals de setembre, i aquí a RAC1 encara no havíem tingut l'oportunitat de parlar amb ell de com havia estat la decisió de retirar-se. Estic parlant de Manuel Agudo Durán, conegut per tothom en el món del futbol com a Nolito. I aquesta nit crec que és un bon moment per fer-ho, tenint en compte que demà a Balaïdos s'enfronten dos dels clubs que més l'han marcat en tota la seva carrera, el Celta i el Barça. Hola, Nolito, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Com estàs?
Bien, bien, aquí tranquilo y nada, aquí disfrutando la familia.
Si está mejor retirado o no.
No, la verdad es que no. Sinceramente, la verdad es que no. Lo que pasa es que llega ya, que nada, como decía Camarón de la Isla, nada es eterno. Todo tiene su fin y bueno, a mí personalmente ya me tocó después de muchos años y nada. Ahora es otra cosa, disfrutar con la familia y ver mucho fútbol, ¿no? En el estadio o en la tele.
¿No te arrepientes, no, de haberte retirado?
No, no me arrepiento porque, bueno, la verdad es que ya tenía meditando un año y pico y tal, y al final, bueno, ya está bien, ¿no? Era un poco irte afuera otra vez o seguir jugando, y bueno, y al final mentalmente y físicamente el cuerpo ya no, por lo menos a mí, ya no me da para la exigencia más que requiere en estos momentos fútbol y nada. Ya he tenido un momento, jugó muchos años, y un privilegio como muchas veces hizo, y bueno, y ya había cumplido 37 para 38 y mi cuerpo ya no daba más, a máximo nivel.
Sí, claro, porque te vimos hace unos días con el Barça Legends, ¿no?, en China. ¿Cómo sí, fue ese? ¿Te lo ofrecieron o cómo fue?
Sí, bueno, me llamó Xavi Ferré y me dio la oportunidad y dije que sí, que claro, hombre, cada vez que me llamara pues jugaría y bueno, al final pues me lo pasé bien, estuvimos bien, vi a algunos compañeros, disfruté bastante, la verdad, y encima ganamos, mejor.
¿Hay alguno que está en forma todavía o qué?
Sí, hombre, algunos hay. Está Saviola por ahí, está Yulí, está Puyol. Algunos hay.
Aparte de jugar con el Barça Legends, Nolito, ¿haces alguna otra cosa ahora mismo relacionada con el fútbol o que no sea relacionada con el fútbol?
No, sigo, vamos, de momento nada. De momento era un año sabático, disfrutar la familia. Juego fútbol casi todos los días con amigos y nada, y ve mucho fútbol, ¿no? De mucho fútbol y tranquilo, ¿no? Ahora es un momento de estar tranquilo y ya para el año que viene ya veremos a ver qué hacemos.
Nolito, quiero repasar un poco pues algunos de tus momentos de tu carrera, y el primero es tu paso por el Barça, por el filial, aunque debutaste con el primer equipo. Tuviste ahí a Luis Enrique. ¿Qué aprendiste en esos años, Nolito?
Pues mucho. A ver, siempre lo he dicho y lo volveré. Yo creo que Luis Enrique fue como mi padre deportivo, sinceramente, y me ayudó mucho porque, claro, yo llegaba ahí con 20 años y, bueno, al final, cuando yo llegué allí, pues vi muchas más cosas que yo anteriormente no había aprendido, ¿no? Pues simplemente, por ejemplo, el tema de alimentación, el tema de físicamente, tácticamente, aprendí muchísimo con el míster y, bueno, después todo el cariño que me dio esos 3 años y, bueno, todo lo que aprendí allí, ¿no?, en Barcelona, ¿no?
Y luego, ¿quién te hace debutar con el primer equipo? Es Pep Guardiola. Jugaste tan solo 2 partidos, pero no sé si te acuerdas de ese momento, de lo que te pudo decir Pep en el momento en el que
vas a entrar.
No me acuerdo,
creo que debuté con el Mallorca, con el Hércules, creo que sí. Un rato, después en Ceuta jugué la Copa Rey, en Barcelona también, con el Almería, creo que también jugué la Copa Rey, no me acuerdo, pero bueno, el míster también, el Tito Pep me ayudó muchísimo también, ¿no? Sinceramente, pues mira, tú me imaginas que yo iba a debutar con el Barcelona y con Guardiola. Yo que de pequeño siempre sigo del Barcelona y toda la familia. En fin, que esos son momentos que me quedo para mí, momentos que lo que nunca me he imaginado, pero bueno, esto me ha ayudado mucho, tanto las veces que entrené con ellos, las pocas veces que jugué, y bueno, y también en Manchester City, ¿no?, cuando estuve con él.
Tú debutaste con el Barça con casi 24 años,
hay una hora, Nolito, que lo hizo con 15. ¿Qué te parece?
Pues es una maravilla, los tiempos cambian y bueno, a mí me tocó con 23 o 24 recién cumplido y bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Pero bueno, al final hay niños de 15, 16 años que tienen la capacidad y el descaro para jugar Primera División, ¿no?
¿Qué es lo que más te impresiona de Lamine?
Pues bueno, me impresiona el descaro, ¿no? El descaro con que juega, con la facilidad y con la tranquilidad, ¿no? Siendo lo joven que es, que todavía tiene, gracias a Dios, mucho margen de mejora. Pero bueno, o sea, si yo jugara con él, le daba todos los balones, sinceramente. Claro, si jugara yo de medio centro, le daba 200 balones, porque la verdad es que cada vez que coge el balón, en mi opinión, marca la diferencia, ¿no? Sinceramente.
Has visto, tú que eras extremo, has visto pocos extremos como él a su edad, ¿no? Para no decir ninguno.
Sí, la verdad es que sí. Y desde hace 5 años atrás, poco que coja, yo creo que eso se está perdiendo, ¿no? Que coja el balón y encare a 1-2, 1-1, 1-2. Yo creo que en la Liga Española, pues, en mi opinión, hay 3, quizás, y poco más, ¿no? Entonces, a mí personalmente, que me gusta el fútbol y me gusta la malla y me gusta ver cositas diferentes, pues bueno, a mí me encanta verlo jugar, sinceramente.
¿Qué te parece o qué te está pareciendo el Barça de este año? ¿Los resultados bueno, no están acompañando?
No, pero bueno, es un proceso, ¿no? Es un proceso, había un cambio y el cambio, pues bueno, tiene a veces requiere un poco más de tiempo y a veces un poco menos, ¿no? Y quizás este cambio para bien requiere un poquito más de tiempo, ¿no? Pero sinceramente, bueno, había algunos partidos ahí que se le ha escapado por la mínima, pero bueno, yo creo que el Barcelona tiene la capacidad para crecer, ¿no? Y bueno, las circunstancias son las que son, pero bueno, todavía le queda Champions, la Liga, a ver si se alcanza un poquito, aunque está difícil, sinceramente, porque está Madrid y Girona, está muy buen nivel, pero bueno, todavía queda 3 meses y a ver lo que pasa, ¿no?
De la decisión de Xavi de dejar el club en junio, ¿te pareció extraño? ¿Te sorprendió cuando te enteraste de esto?
No, yo creo que Xavi, el míster, yo creo que ahí es un ídolo en todos los aspectos, tanto futbolista de la casa, de la cantera, catalán, y bueno, el míster sí cree conveniente que al final de temporada es la mejor decisión para el club y para el equipo, pues chapó, ¿no? Yo creo que hay pocos míster que hace lo que ha hecho él y nada. Que ahora todavía lo que queda de campeonato, seguramente que lo hará lo mejor posible, tanto en el equipo como para el club, ¿no? Yo creo que son personas que mira siempre lo mejor para el club, ¿no?
El Celta creo que también lo sigues bastante, de hecho creo también. Que es el club de tus amores, más allá del Barcelona que te formó, pero ¿no?
Sí, la verdad es que ahora mismo es el club de mis amores, ¿no? Sí. Barcelona también, pero Celta más.
Si te hiciera elegir, tirarías por el Celta, ¿no? Y todo el mundo lo entendería, sí. Nolito.
Me imagino que sí, las cosas como son, no soy hipócrita.
Claro, ¿sabes? Claro. Sí. ¿Cómo lo ves? Porque, joder, qué año, ¿no? Año de centenario, ilusionante y...
Lo veo ahí entre bambalinas. Ojalá se quede en primera, pero bueno, el otro día lo vi con el Getafe, es una pena, empata 2-2, le meten de un fallo, un error, un gol, y creo que no se lo puede permitir, ¿no? Quizá lo esté matando los pequeñitos errores, ¿no? Sinceramente, al final yo creo que en este tramo o en la Liga Española, bueno, cualquier liga top, Los pequeños detalles lo que marca la diferencia, en mi opinión. El Celta, hay partidos que juega muy bien y pierde, ¿no? Entonces, eso pues bueno, le está pasando a lo largo de la temporada. Pero bueno, esperemos y ojalá esté en primera el año que viene y bueno, se pase el susto, ¿no? Sinceramente.
Benítez, ¿qué te parece como entrenador?
Bueno, Benítez no lo había descubierto yo. Benítez como entrenador es un magnífico entrenador, ¿no? Imagínate tú a los equipos que ha entrenado y los títulos que ha ganado, ¿no? Lo que sí que está claro que bueno, ahora mismo está en el Celta de Vigo, Celta de Vigo tiene una plantilla total diferente, creo, a las que ha tenido él, y bueno, yo creo que sinceramente el Celta está haciendo muchos partidos, muy buen fútbol, pero no está consiguiendo la victoria, ¿no? Entonces, pero bueno, ya es hora de que a veces hay que ganar por lo civil o por lo penal, ¿sabes? Hay que conseguir de 3-3 porque si no se puede ir al pozo, ¿no?
Claro, a segunda división. Quería preguntarte, más allá del partido de mañana, a lo largo de tu carrera, ¿hay alguna vez que te hayas arrepentido o algo que harías diferente, ahora mirándolo con perspectiva, ¿hay algo que harías diferente en toda tu carrera o no le das muchas vueltas?
No, yo creo que hubiera tomado las mismas decisiones, sinceramente, porque al final, la verdad que ya te digo, yo he sido un privilegiado he cumplido todos mis objetivos, tanto sea deportivo, he debutado en Barcelona, he jugado en primera, en la Premier, en Portugal, selección española, sexta, Sevilla, sea, alguno me dejaré por ahí. Entonces no me imaginaba, me hubiera conformado con la mitad de mi carrera, sinceramente. Entonces no hay que arrepentirse, hay que arrepentirse de nada, lo que ya está hecho, ¿no? Sinceramente.
Y con Pep todo bien, ¿no? Imagino la relación, sí, porque sí, hubo ahí como Pep. No sé si un rifirrafe, bueno, en el Manchester City.
No, para nada, no, al revés. Pep me ayudó a salir para Sevilla, al revés, que va, con el mito todo bien. Sinceramente, agradecido porque me salió la oportunidad en el Barcelona, primer equipo, jugar en primera división, y después me dio la oportunidad de firmar en el City, no en un gran equipo, ¿no? Como el Manchester City, o sea, que sinceramente para el Tito Pep, siempre agradecido en la vida y las cosas que aprendí con él, ¿no?
Claro.
Y lo que me ayudó, sinceramente, para crecer en mi carrera.
Nos alegramos que así sea. Voy terminando con las dos últimas, las dos de actualidad, de hecho. La primera sobre Mbappé, hemos hablado de Lamine. Mbappé ha dicho ya que se va del Paris Saint-Germain. Como aficionado al Barcelona, reconocido, ¿te preocupa que pueda ir al Madrid? Porque hablábamos de Lamine y sus cualidades, pero este, bueno, igual no es extremo, es delantero, a veces no sabe muy bien de qué juega,
Tampoco tan malo, este tampoco tan malo.
No, ¿verdad? No.
Hombre, yo como yo lo prefiero para Barcelona, sinceramente. Pero bueno, yo creo que jugarán en Madrid. Creo, es una opinión mía.
Sí, sí, todo apunta.
Sin que nadie se moleste.
Todo apunta que va a ser así. Y la última, Nolito, ¿tiene guasa que te hayas tenido que retirar para que Damián, del Getafe, ahora se vaya de la Liga Española, eh?
Para que tú veas lo que son las cosas, que no se puede controlar. Damián es muy buen chaval, muy buen tío, y le deseo lo mejor, ¿no? Y bueno, la verdad que hemos tenido momentos ahí.
Un tío duro,
pero buen tío. Después del partido, buen tío. Sí. ¿Sabes? Es un tío duro y bueno, pero nada, le deseo la suerte del mundo y ojalá le vaya bien y nada. Es una pena que no volvamos a ver la Liga Española.
Y tanto que sí. Nolito, ha sido un placer, como siempre, charlar 10 minutos contigo. Mucha suerte durante este año sabático y te seguimos allá por donde vayas. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un placer, un ani. Chao.
Chao. Tres minuts i la una. Hem parat una estona amb Nolito. Li donaria, sí, el Tito Pep, per exemple, li diu així a Pep Guardiola, Luis Enrique, el seu pare futbolístic, ens ho ha recordat una altra vegada. Diu que si fos migcampista li donaria 200 vegades la pilota a Lamine Yamal, perquè és decisiu, li encanta, ell com a extrem d'això hi toca una mica i creu que Lamine és un, vaja, un jugadoràs ja a la seva edat, a la seva edat com a menor d'edat que és, i m'ha sobtat com té el Celta al cor, se'l veu que, bueno, que vol que li vagin bé les coses al Celta. Por lo civil o por lo penal, ha dit, no? Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit de nou, Gerard Ballera i Pineda. Escolta'm, clar, no li has preguntat per Savinho. Clar, l'extrem revelació és Savinho. L'extrem revelació de la Lliga...
Però per què te l'has fet a tu terreno, això, d'entrada?
Per burxar-lo una mica.
Sí, no.
Ningú recorda que Nolito va ser l'explosió quan...
Saps què recordo jo de Nolito?
Guardiola va arribar al City, eh?
El
gran extrem.
El partit aquell al camp del Sant Andreu, aquella eliminatòria per pujar...
Ah, sí, sí. Sí,
que va acabar com el Rosari de l'Aurora, sí, perquè de fet em sembla que el penal a favor del Barça Atlètic a l'anada, però li fa un Nolito, em fa l'efecte, pot ser això o no, ara estic tirant de memòria, però vaja, que aquella eliminatòria d'aquell Barça de Luis Enrique pujant el gloriós Narcís Sala, ostres, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Flama i ginesta.
I després, en fi, Barça va jugar-hi molt poc, el primer equip, dos partits de Lliga i em sembla que ha dit dos de Copa, un de Copa.
Tampoc va jugar al Barça, Nolito? Ostres, tenia...
Sí, el primer equip, sí.
El primer equip no va jugar mai.
Després Benfica, Granada, i ja és Manchester City i Celta, o Celta-Manchester City, també ha jugat al Sevilla, i a l'Eivissa, que va acabar ja...
Mira, perdó, em diu l'Ivan San Antonio, el nostre company del diari Esport, que li van fer el penal de l'anada a Nolito. O sigui, veus? Que veus, tirava de memòria i l'Ivan...
Com ho sabe, Sant Antonio?
Home,
i penal,
és marasmenc, eh? Vull dir, és
penal
que
l'Ivan segur que diu que era claríssim, però crec que era penal bastant discutible.
Discutible, sí.
Si vas al
Narcís Sala... No era Damián, no? Qui li va
si
fer penal?
Si vas al Narcís Sala et diran que no era penal, segur.
No, però clar, és que a més, el Sant Andreu trobar-se en una situació com aquesta, quan més s'hi ha trobat, clar, són situacions que hi ha certs clubs que s'hi troben molt sovint, però pel Sant Andreu no està...
De segona divisió,
clar,
recordem.
Clar.
Canviant de tema, mira, una última qüestió abans de tancar la tertúlia d'aquest divendres. Aquest matí, no sé si on estava assegut el Ferran Martínez o on estava assegut ara mateix el Juan Irigoyen, però aquest matí ha visitat aquest estudi Víctor Font, ha estat un dels protagonistes del món arrecuagut, i l'excandidat a la presidència del Barça ha assegurat que Florentino està ajudant el club blaugrana.
Sí, exacte, és la resposta que s'ha fet més viral d'aquesta entrevista, una de les més destacades. De fet, Font ha anat més enllà i ha acusat Laporta de triar Florentino per sobre de Messi.
El que no té sentit llavors és que quan tenim l'opció de triar entre Messi i Florentino, triem Florentino. Si anem de la mà de Florentino en tots els temes institucionals rellevants. Hem fet operacions com la de Sixth Street amb la intermediació de una de les persones de màxima confiança de Florentino Pérez. I em consta que, en segons quins entorns, ha dit, diu, què me iba a decir a mi que la persona que estaria ayudando más al Barça seria jo.
Florentino està ajudant al Barça.
Sí, sí, tal qual.
Una ajuda que s'hauria canalitzat a través de la figura d'un banquer marroquí que es diu Anas Lankari, que ha assessorat Florentino, que ja tenia contractes amb el, vaja, tractes comercials amb el seu pare, en casos també com la compra d'Abertis i el finançament del nou Bernabéu, i que és secretari general de la Superliga. Tot i les discrepàncies amb la gestió actual, descarta Font una moció de censura.
No, perquè jo personalment sempre he sigut molt partidari de la estabilitat institucional. Sí. Això del món del futbol i del Barça en particular és una bogeria. Estem tots xalats. És a dir, fa 3 setmanes, que si triplets, que si no sé què, que hem tornat...
El català correcte, passa'l. I per acabar, pregunta, es presentarà a les eleccions de 2026?
Home, si haguessin eleccions demà, em presento segur, perquè com ha estat explicant...
I d'aquí 2 anys?
El club o no és capaç de fer el diagnòstic real, que és el primer problema, no? És a dir, si tu has de resoldre una situació molt complexa, primer has de diagnosticar bé què no funciona. Si et penses que tot va bé, no canviarà res.
Per tant, si d'aquí 2 anys el club està com està ara, es presenta?
Si el club estigués com està ara i no hi hagués una alternativa millor que la que podem proposar, sí.
D'art enverinat a la porta, per cert, perquè diu que no hi ha parlat perquè ni n'és amic ni familiar. Una conversa que ha arribat aquest matí al Món RAC1, 2 dies després que Víctor Font critiqués el mandat de la porta i demanés la refundació del club en una carta oberta.
Per tancar aquesta entrevista dels titulars de les qüestions més interessants que ens ha repassat ara l'Agut, Irigoyen, Ferran, Marvà, voleu dir-ne alguna cosa? Us hagi creat l'atenció? Que Florentino estigui ajudant al Barça?
No, a mi m'ha creat l'atenció potser el to una mica.
El to?
De Víctor Font.
Més agressiu.
Sí, més agressiu, més... Crec que també ho han comentat, de fet, no sé qui ha estat a la tertúlia posterior, no sé si era Jordi Bosch, que ho ha dit també, i estava
sí,
bastant d'acord.
Sí, l'Ernest Folch, no, també, em sembla.
No recordo exactament què ho ha dit, però estic bastant d'acord amb el tema del to. Jo feia temps, sempre havia vist un Víctor Font més...
Comedido.
Sí, amb un tarannà diferent, o més suau, més soft, per dir-ho així, i avui l'he vist bastant més agressiu i com que ha passat a l'atac. No? Fins ara estava com aguantant en zona de 3/4 o a mig del camp, i ara ja ha passat a l'atac, ha fet el símil futbolístic.
És paradògic lo de l'ajuda de Florentino Pérez, quiere decir que no te está ayudando, te está perjudicando. O si está ayudando, está ayudando a la puerta de manera personal, pero evidentemente no al club.
Como proyecto de la Superliga, sí,
pero
sí, claro.
Claro, a mí la interpretación que me hace es no está ayudando al club, sino que el Barça, Florentino Pérez, está claro que nunca va a ayudar al club.
Doncs això seria una bona pregunta per Joan Laporta.
Lo que está ayudando es a Laporta. Es una duda. Y después, respecto a la moción de censura, hay mucho run-run con la moción de censura. No?
Però què passa amb una moció de censura?
No, és una moció de censura.
El 2024.
És una moció de censura que no va a ganar, evidentemente, però te la dejan instalada, conceptualmente.
És a dir, que hi ha mocions i mocions de censura, eh?
La descarta.
Sí, però ell parla d'una moció de censura
Empezamos
virtual.
Empezamos a poner en la tabla la moción de censura. Por más que el día que no se va a presentar, porque evidentemente él no le conviene ser la cara. Siempre hay que poner un, bueno, no sé cómo llamarlo.
Testaferro.
Sí, un testaferro.
Sí, però bé, també ho va fer a l'última moció de censura contra Bartomeu. Crec que no és ell qui la tira endavant, no?
No, nunca son los candidatos. Siempre ponen algún...
No és ell?
No, seguro.
No, van ser diversos grups d'opinió, diria,
sí.
No?
Entonces yo creo que ahí...
Sí, suma, però no.
Sí.
No és qui... La iniciativa.
Evidentemente la moción de censura la están empezando a meter en... Y bueno, y ahí está, por más que el día que no. Esas son las dos cosas. Yo no sé si más robarte en vos.
No, más respost, bastant. Tu, a la pregunta que jo anava a fer, que és el canvi de to que fa, amb quin objectiu és? I si a darrere hi ha l'objectiu de la moció de censura, com el Juan intueix, doncs es s'entén més el canvi de to. És a dir, per mi les dues preguntes de fons és per què ara i per què amb aquest to, que jo crec que ha canviat, no?, la manera que ha tingut Víctor Font de comunicar fins ara. Per tant, jo crec que d'aquí uns mesos potser sabem el per què ha decidit fer aquest canvi tant de to i de
aguanta, de perdó, ja, aguanta el club hasta 2026?
Sense eleccions?
Sí.
Veurem.
Vale.
Ha d'acabar la temporada. Jo no sé què passarà a l'estiu. Tampoc sé com econòmicament el club se'n sortirà. Hem de veure què passa amb el nou estadi. És a dir, hi ha tantes incògnites.
El novembre, dijeron, o no?
Sí, novembre d'aquest any. Sí,
Elena Ford va dir que...
Elena Ford va dir aquí al Tu Diràs ahir que...
Sí, por eso lo he escuchado acá. Pero claro, yo paso por ahí y...
Ah, ja, però diuen que van per feina, eh? Que són gent que no para...
Que una cosa és començar a jugar a futbol. Potser es pot començar a jugar a futbol, però
a l'estadi no estarà
espectadors.
No, és que no és aquest. El pla no és aquest. El pla és començar a jugar.
60.000.
Sí, clar.
60 començaran.
60.000, van dir.
A mi el que m'agrada és quan diu el Juan que jo passo por allí, com si fos...
No,
els que estan mirant les obres, passo
por
allí.
No, passo por las Corts y por travesía y veo... No veo, esto está cerca de terminarse.
Home, però escolta, clar, amb el que dèieu, segons si Mbappé va al Madrid, si el Barça no reacciona i hi ha un moment en què el Madrid comença a dominar amb mà de ferro la Lliga Espanyola i continua sent un equip... Ja sé que estic pintant un panorama molt negre i que només el Girona ens salvarà, això ja ho sé.
Bundesliga, 10 títols consecutius al Madrid.
Clar, però veient com estan les coses a dia d'avui...
Pinta això.
És un panorama que no pots descartar d'alguna manera, tot i que jo crec que no serà tant, però clar, llavors, des d'un punt de vista de la paciència de la massa social, no ho sé. Tot i que, clar, també recordem que Bartomeu convoca eleccions abans de que s'acabi una temporada, després fas un triplet i llavors tot ha canviat. Evidentment, el Barça té la plantilla del triplet, però això del futbol a vegades...
Que no estiguem divendres que ve, després d'una victòria contra el Nàpols, ja pensant que si els quarts de final...
Que si toca la Lazio està
descens... Tot va molt ràpid, tot va molt ràpid. Per cert, plataforma més que una moció, és la que va presentar la moció de censura contra Josep Maria Bartomeu, i efectivament hi havia moltíssims grups d'opinió, Cor Blaugrana, Dignitat Blaugrana, etc. Manifest Blaugrana també, Seguiment FCB, en fi, un munt de grups d'opinió que van presentar aquesta moció de censura i que va prosperar el 2020 i que va acabar doncs, fent fora Josep Maria Bartomeu de la presidència del Barça. 3 minuts per sobre de 3 quarts d'una. Gràcies a Gut,
A disposar, ja ho saps.
I gràcies també al Ferran Martínez del Juan
Irigoyen. Bona nit. Gràcies a
vosaltres. Que vagi bé. Bona nit. Una pausa i de seguida tornem i parlem d'una mica de futbol internacional amb la Volta al Món, el Naveira i el Camí. De seguida.
RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto. Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com, molt a prop de tot i de tots.
Toc, toc, te n'has assabentat? arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en stock i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
Torna el concert solidari de Mans Unides més esperat de l'any. Els Tutsis ens brindaran un espectacle únic a la sala Ludwigas amb grans èxits. Un concert dedicat a la pau per millorar la vida de milers de joves afectats pel conflicte a Gaza. Vine a ballar amb nosaltres aquest dijous 22 de febrer a les 8:30 a Ludwigas. Implica't en la nostra causa solidària i aconsegueix les teves entrades a entradium.com.
RAC 1. Tots som 1.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en diesel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
RAC1 presenta Dia Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El diumenge, 18 de febrer, des de les 10 del matí, el Dia Lliure visita el quilòmetre zero del món casteller. Un matí de tradició, emocions i Dia Lliure a la Costa Daurada Interior.
Viatjarem al cor del fet casteller, una ciutat que reivindica també en el terreny gastronòmic i artístic.
Amb la presència de la nova generació d'artistes ballencs d'èxit, Figaflaues i Mariona Escoda. El diumenge 18 de febrer, des de les 10 del matí, veniu a veure el Dia Lliure amb Xavi Bundó des del Museu Casteller de Catalunya a Valls.
El primer que arriba, el primer que seu.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de Port Tarragona. La volta al món.
Set i la una, com sempre cada divendres, la volta al món, el futbol internacional amb el Joan Camiola. Joan, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I amb el Jaume Navera també. Hola, Jaume.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Amb una gran notícia aquesta setmana en el món del futbol internacional a França. Ja n'hem parlat, de fet, a l'inici de la tertúlia, aquesta sortida de Kylian Mbappé a final de temporada. N'hem parlat més en clau Real Madrid i en clau Barça també, però en volem parlar també en clau Paris Saint-Germain i en clau Lliga Francesa, Joan, Jaume, perquè avui, el dia després de que Mbappé digués me'n vaig, avui han començat ja a sortir alguns noms d'algun recanvi per substituir a l'estrella del Paris Saint-Germain. No sé, he llegit el mateix Osimhen, que jugarà dimecres contra el Barça a la Champions. Fins i tot Rafael Leao. Vull dir, n'hi ha uns quants ja que estan sortint als mitjans de comunicació com a possible substitut de Mbappé.
Sí, a veure, més enllà de la pèrdua esportiva, que és evident que és una grandíssima pèrdua esportiva pel Paris Saint-Germain, per tot el que pel que tot el que genera Mbappé, crec que això li obre la possibilitat al París de seguir sent coherent amb el projecte des de l'arribada de Luis Enrique. Veurem què passa amb Luis Campos, el director esportiu. També he llegit que és possible que marxi, perquè diuen que no ha estat capaç de renovar a Kylian Mbappé, que el coneix molt bé des de la seva etapa al Mònaco, i després veurem els noms que fitxen. Jo crec que es deixaran molts diners amb alguns noms interessants, però ja hem vist, per exemple, en aquest mercat d'hivern que han fitxat un parell de joves brasilers, un d'ells va jugar l'altre dia, Beraldo, i jo crec que aquesta ha de ser una mica la política. No sé, jo estic bastant engrescat amb aquest projecte de Luis Enrique. Perdran la seva gran estrella, moltíssim potencial ofensiu, però amb el que s'estalvien a nivell econòmic crec que poden continuar perfilant un equip que crec que a mesura que vagin passant els anys aspirarà encara més coses de les que ja aspira avui dia.
Per la Lliga, Navera, és una conseqüència, home, així a priori nefasta a la sortida de Mbappé.
Sí, sobretot doncs, ja es comença a parlar de l'impacte que pot tenir a nivell de televisió. De fet, avui llegia un article del company Andrés Onrubia al diari AS, que explicava que l'Alicant podria deixar d'ingressar 140 milions d'euros per any per l'absència d'Mbappé, perquè ara mateix doncs, estan en plena negociació pels drets televisius dels propers 5 anys, el període 2024-2029, i la marxa d'Mbappé, doncs, òbviament, té una repercussió en això. Des de l'Alicant diuen que la sortida d'Mbappé no tindrà un impacte tan gran, però el que sembla és que els drets televisius i el seu preu es podrien reduir fins a un 20% de la quantitat inicial que bé, la Lliga de Futbol Professional Francesa doncs, estava marcant a l'inici de les converses, i de fet fixeu-vos que Canal Plus, que és el difusor històric de l'Alicant i que a dia d'avui continua tenint els drets, ni es va presentar a la licitació pels drets de l'Alicant dels propers anys, quan encara no se sabia si Mbappé hi seria. O sigui que ara que se sap que ja no hi serà, doncs segurament encara sigui més difícil, no?, trobar algun canal que se'n vulgui fer càrrec. Sembla que Bein Sports, que precisament Nasser Al-Khelaifi, que és el president del Paris Saint-Germain, doncs seria qui es podria quedar amb els drets, però es parla d'una oferta al voltant dels 600 milions d'euros per any, que, bé, és una xifra doncs, molt més baixa del que s'aspirava, i que fins i tot podria baixar més pel fet que hauria marxat Mbappé.
Bueno, amb quines conseqüències té aquesta sortida d'Mbappé? Però, esclar, de moment, la Lliga, més enllà del Paris Saint-Germain, aquesta setmana veus els resultats dels equips francesos a les competicions europees, Naveira,
sí.
I ja no, és no ve d'aquest any, no? Ja és una cosa recurrent, no?
Sí, i a veure, és que si mires no només el resultat, sinó com es donen els partits, no? O sigui, es veu moltes vegades que els equips francesos són una mica, fins i tot et diria, anticompetitius. O sigui, el Marsella juga contra el Shakhtar fora de casa, es posa dues vegades per sobre el marcador i totes dues vegades, als dos minuts, li empaten el partit. Després, el Toulouse, que juga contra el Benfica de Luz, tot el partit tirats enrere per defensar. Tenen una ocasió, la marquen, es posen 1-1 i fan un penal absurd al minut 97 i perden el partit. I després el Rennes va a San Siro per jugar contra el Milan i veus l'equip doncs, en un bloc mig allà que ni va ni es queda per defensar, que rep 3 gols, que és superat doncs, en una clara diferència de maduresa i de competitivitat per part del Milan en aquest entorn europeu, i no sé, és que els exemples són molts, perquè el Marsella l'últim estiu doncs, va quedar fora de la prèvia de la Champions amb Panathinaikos, després d'un partit de tornada que el Marsella l'hauria d'haver guanyat 4-0 i va acabar 2-1 i va perdre per penals. No sé, els exemples són, vull dir, se succeeixen.
Sí, aquest és el panorama a França, home, gaire esperançador que a mi no és, així d'entrada, tot i que a tu t'agrada el futbol francès. Ha acabat perdent el Nice?
Sí.
Ha acabat perdent, 1-0 contra el Lió. Doncs ara mateix el Paris Saint-Germain, si guanya demà, 14 d'avantatge. És veritat que el Mònaco està a 12, però vaja, que com a mínim seran 12 al final d'aquesta jornada i 14 amb el Nice si el PSG
passaran, crec que passaran molts anys fins que algú li pugui competir la Lliga Francesa al Paris Saint-Germain. Això no treu que hi hagi equips interessants com, per exemple, el Nice de Farioli, aquest entrenador de 34 anys que aquesta temporada ens està agradant molt.
4-0 l'Inter, també ha acabat. Inter 4, Salernitana 0. L'Inter 10 punts d'avantatge sobre la Juve amb un partit més. Del Nàpols, que encara queden uns quants dies, però no en tornarem a parlar fins divendres que ve. Del Nàpols, l'heu vist en aquests últims dies alguna millora? Perquè, pel que em dèieu, molt malament estava jugant. L'heu vist alguna millora o no?
Que diria que és un Z ara mateix a la Sèrie A. És que un Z és molt bèstia, un equip que va guanyar l'Scudetto la
desè,
desè. La temporada passada, jo crec que segueix en la línia de la irregularitat que l'ha definit tota la temporada. Jo et diria que és un de les eliminatòries on és més difícil fer un pronòstic amb respecte al Barça, perquè crec que estan en moments diferents, però que comparteixen aquesta inestabilitat a nivell de resultats i de joc, sobretot.
L'altre dia a San Siro no em va desagradar el partit del Nàpols, Naveira, però no sé si és que vaig agafar un exemple, i dic no em va desagradar i vam perdre 1-0, vull dir que també sense Osimhen i que els hi falta alguna cosa, i sense Zielinski, recordo que la Champions no hi serà.
Sí, realment aquesta baixada de Zielinski és important i que s'ha dut a terme doncs, per un tema que ja explicàvem no fa un parell de setmanes, per aquesta mesura de pressió després que se sàpiga que marxarà a l'Inter la temporada que ve. Osimhen sembla que demà no jugarà, almenys d'inici. Juguen contra el Gènova a les 3 de la tarda i Mazzarri doncs, ha dit que bé, portava uns dies viatjant pel món per tal d'arribar des de Costa d'Ivori després d'haver jugat la final de la Copa d'Àfrica fins a Nàpols, però jo entenc que Osimhen sí que jugarà titular al partit contra el Barça, però és veritat que pel que fa a millores de joc, doncs no se n'han vist moltes, no? O sigui, el Napoli amb Mazzarri no ha experimentat una millora substancial respecte a Rudi García. Després, de fet, és que ha sigut pitjor, perquè ara el Napoli doncs, està desè, que amb Rudi García jo crec que no havia arribat a estar tan avall. Per tant, doncs, sí, és difícil pronosticar què passarà.
Li hem de posar una medalleta al camí, Li hem de posar una medalleta al camí perquè va recomanar la secció, vaja, en la part final de la Volta al Món, sempre els diem al Camí al Naveira que ens diguin un jugador que creuen que pot donar la Volta al Món d'aquí a uns anys. I vas dir, Camí, Igor Thiago, màxim golejador de la Lliga Belga, amb el Bruges, no?, si no m'equivoco.
Sí.
Val. On va i per quan han pagat Igor Thiago?
El Brentford ja l'han fitxat de cara a la temporada que ve, 33 milions d'euros. Per mi han pagat bastant més del que havien de pagar, però és la prèmia, ja ho sabem. I és curiós perquè ell portava només 6 mesos aquí a Bèlgica, aquí no, tema Espanya, vaja, a Bèlgica. El van fitxar del Ludogorets, 6 mesos, ja fa el salt a la Premier. Ells es van gastar 8 milions, per tant, 25 milions de benefici pel Bruges, que és un club que ven força bé. També et dic, gràcies per la medalla, però no és un moviment, és a dir, és un dels màxims golejadors de Bèlgica, i normalment el màxim golejador de Bèlgica, tenint en compte que és 2001 i que és jove, el més normal és que faci un salt com el que ha fet. Per tant, no era molt difícil.
Sí, de fet, la medalla te la posarem si dona la volta al món d'aquí uns anys, que és la pregunta que us faig, i et llenço la pregunta avui també per anar tancant. Quin jugador ha de donar la volta al món d'aquí a uns anys?
Doncs mira, un jugador que m'he enamorat, l'he vist fa poc, jo estic molt amb la Lliga Belga últimament, m'agrada molt. Concretament, juga al Lommel, que és un dels equips del grup City, a la segona divisió. Es diu Dermane Karim, és del 2003, és pivot, és internacional absolut amb Togo, l'han fitxat del Feyenoord, és molt baixet, fa menys de 1,70 m, molt baixet, i és espectacular, és un jugador molt complet, amb pilota i sense, és el rei del mig del camp del Lommel, de fet un dels seus companys és Àlex Granell, exfutbolista del Girona, i el Lommel, que té una plantilla plena de joves futbolistes, doncs té jugadors molt interessants, com aquest jugador que li ha quedat petit, li està quedant petit a la segona divisió de Bèlgica, i el més normal és que la temporada que ve faci el salt a la primera divisió, cedit, o que el grup City decideixi cedir-lo o vendre'l a un club o una lliga més potent.
I el teu, Naveira?
Doncs mira, jo em quedo amb un que aquesta setmana estava jugant competició europea, Levin Blum, del Young Boys, un lateral dret de 22 anys, que especialment des de la temporada passada està tenint una presència important al vigent campió de Suïssa. Suïssa també és una lliga interessant per analitzar pel que fa a vendes de jugadors, també és una lliga formadora que treu moltes coses. Bé, Blum és un lateral molt ofensiu, ràpid, amb bona tècnica i capacitat per superar rivals en l'1 contra 1, també té bona capacitat per posar centrades. Salta molt a la vista per les seves virtuts ofensives, tot i que és evident que encara ha de millorar en defensa, així que en certa manera es pot dir que d'això depèn que pugui fer la volta al món en un futur, així que aquí deixem el nom de Levin Blum.
Molt bé, 3 minuts per sobre de la una. Demà, interessant jornada a la Premier, City-Chelsea a 6:45, juga també el Liverpool al camp del Brentford, l'Arsenal al camp del Burnley, partit difícil o a priori un partit amb entitat pel City, i partits fora de casa per Liverpool i l'Arsenal en aquesta lluita per la Lliga d'Anglaterra. Serà interessant, Camí, gràcies.
Bona nit.
Bona nit, Naveira.
Bona nit. Yeah. You
I encara alguns minuts per repassar d'altres qüestions d'actualitat, com per exemple en hoquei patins, el Barça debuta d'aquí a 24 hores a la Copa Intercontinental que es disputa a San Juan, a l'Argentina. Hola, Albert Ferran.
Hola, bona nit.
És una competició que es disputen els dos millors equips d'Europa i els dos millors de Sud-amèrica en format Final Four.
Sí, i que inicialment no havia de jugar el Barça perquè els representants europeus eren el Porto, que és el vigent campió d'Europa, i el Balongo, el subcampió, però aquest últim, el Balongo, hi va renunciar i la Federació Internacional va convidar el conjunt blaugrana com a semifinalista europeu. El Barça, que la propera matinada de dissabte a diumenge debuta, com deies, el seu partit a dos quarts de dues, és a dir, d'aquí a menys de 25 hores, contra l'Unión Vecinal de Trinidad, tot i que la competició ja arrenca aquesta propera matinada. Juga al Porto, la primera semifinal contra el Club Lomas de Rivadavia. Els blaugrana que busquen la sisena Copa Intercontinental en aquest pavelló fantàstic, l'Aldo Cantoni, amb capacitat per 8.000 espectadors.
Doncs per parlar d'aquesta Intercontinental, tenim en línia un dels jugadors del Barça, per molts el millor jugador del món, en Pau Bargalló. Hola, Pau, bona nit, bona tarda per vosaltres.